Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El segle XIX va ser especialment agitat al partit judicial de Gandesa, a la Terra Alta, marcat pels combats de la Guerra dels Set Anys, per les accions dels bandolers i per la violència generalitzada. Un dels casos més sonats va ser l'assassinat d'un ric propietari de Batea, Pablo Figueres, un dels principals defensors de Gandesa durant els setges carlins de 1836 i 38. L'home que el va matar, mogut per una venjança, era Felip Bes Saún, més conegut pel malnom de la casa familiar Cassola. En els pocs anys que va viure, Felip Bes Saún va dur una vida molt agitada. Va néixer a Batea el 1833, coincidint amb l'esclat de la Primera Guerra Carlina, que va obligar la seva família a traslladar-se a Gandesa. El pare de Cassola, Miquel Bes, va destacar en la defensa de la vila assetjada per les tropes del general carlí Ramon Cabrera, lo tigre del Maestrat. Va ser allà per un desacord sobre el repartiment d'unes provisions que va néixer l'enemistat de la família Bes amb la de Pablo Figueres, un altre dels defensors de Gandesa. Aquesta rivalitat va passar al fill de Miquel Bes, que va acabar segrestant i assassinant Figueres. Cassola va ser afusellat l'any 1861 en càstig pels crims comesos. Aquell mateix any, el sacerdot Tomàs Martí va compondre un pamflet en forma de romans de cec que descrivia Felip Bes Cassola com un bandoler i un assassí. El pare Martí era, de fet, amic de Figueres, la víctima de Cassola, i un dels homes també més poderosos de la regió durant les tres dècades anteriors. El romans, transmès entre els amics i els familiars de Figueres, va difondre la visió de Cassola que més els convenia. Una altra part de la població no tenia pas la mateixa opinió del crim comès i acusava Figueres de ser un cacic. Ja en la seva època, Cassola va ser vist per uns com un criminal i per altres que, per un home que va gosar desafiar les elites i ho va pagar ben car. Felip Bes volia reparar un deute econòmic que Figueres havia contret amb el seu pare durant el setge de Gandesa, però no va aconseguir-ho perquè al davant es va trobar una família molt de pes polític i militar a la província. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un crim gairebé romàntic del segle XIX, però a mi em sembla que hi ha coses a darrere, més enllà dels crims. Sí. Perquè quan es parla molt dels crims i de les històries de crims del segle XIX, sovint queden només anècdotes, però em sembla que en aquest cas, i sospito que moltíssims, a darrere hi ha un rerefons que va més enllà dels fets estrictament criminals.
Tens tota la raó, per una raó. Perquè...
una vegada a la vida.
No, tota. No, saps què passa? Que a vegades la gent et comenta els programes, etc, i diu, m'agrada perquè ho feu aquesta història general, que si parleu amb l'Irene Cordón, parles, diguem, de l'imperi persa, o parles d'Egipte, o parles després d'Amèrica Llatina, o parles del Vietnam, o de les guerres japoneses, o de guerrilles, o parleu d'un tema d'història local. És que la història local és història universal.
Ah, no és història local.
És història
global. No hi ha història local, no existeix això.
I aquesta història sobre uns fets que passen realment a Gandesa és dins d'un conflicte carlí, amb el qual el concepte de l'honor és extraordinari, i aquí pots treure molts elements d'una ciència de no fa massa anys, una especialitat de la història, que és la vida quotidiana i els seus valors. L'honor és molt important per a les persones, i a més, et surt totes les característiques de com és el càstig, com és la culpa, com és el penediment, com és l'ensenyament de cara a les noves generacions davant de qui té un mal comportament segons els cànons de la societat, i tot això dins del conflicte carlí. I això és extraordinari. A vegades, amb aquesta estona que parlarem, aprendràs o es pot conèixer un munt d'elements d'educació del segle XIX implícits al voltant de la figura d'un personatge que no deixa de ser una persona que, quan es llança ja, diguem, la venjança arribarà perquè, perquè has trencat tot, ell creu que s'ha trencat tota una sèrie de valors i tira endavant. Doncs, sí, sí.
No sé si discrepes, però jo crec que la història no és anècdota. Són les anècdotes les que ajuden a entendre històries.
Sí,
però la història estrictament no ho és d'anècdota. És al revés, no? Les anècdotes van creixent i van constituint la història.
Bueno, i els nostres grans pares que hem conegut de la història contemporània de Catalunya, com pot ser doncs el Josep Termes, com pot ser el Fontana, com pot ser l'Hilaire Raguer, com pot ser la...
no sé, l'Eva Serra.
L'Eva Serra, sí, com pot ser no sé qui més.
El Prim Bertran, etcètera.
Què et deien? Sí. Què et deien quan tu eres alumne d'en? I a vegades una anècdota t'explica tot un fet històric.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Bueno, una mica això. No és una anècdota, és un fet històric.
Home, i tant,
importantíssim, eh? Amb la història de Catalunya, perquè a més veurem tot el que haurà sortit, fins i tot estem parlant de Gandesa, però alhora estem parlant de la Pobla de Cérvoles i alhora estem parlant del Canal d'Urgell, parlem
sí,
del
sí,
Canal d'Urgell, eh?
Sí, sí, sí,
i tot això del segle XIX.
Qui ens ajudarà a fer aquest recorregut a través d'aquesta anècdota i d'aquesta gran història al mateix temps és l'historiador Pere Rams Folch, arqueòleg, secretari del Patronat Probatea i coautor, juntament amb un bon amic, en Josep Sánchez Cervelló, del llibre La història de Cassola i altres fets violents a la Terra Alta al segle XIX. Senyor Rams, benvingut a l'Enguàrdia, contents de tenir-lo aquí.
Jo molt content d'estar al vostre programa.
Parlem una mica dels fets que es van moure al voltant de la Terra Alta durant la Primera Guerra Carlina, que seran desencadenants dels fets que després explicarem. La Terra Alta era una comarca eminentment carlina, eminentment liberal. Té sentit parlar de carlins i liberals a la Terra Alta?
Sí. Sí, a veure, la major part de les poblacions, no només de la Terra Alta, sinó de les Terres de l'Ebre i tota la zona aquella del Baix Aragó, eren eminentment carlins. Però a cada poble hi havia un grup de gent, ja siguin intel·lectuals o gent que potser pels seus negocis havien vist una mica més de món.
Clar.
Sí, perquè alguns eren pues, o notaris o escrivans o el que fos. Ells eren més de tendències liberals. I a cada poble doncs, hi havia el petit grup de liberals. De fet, als primers moments del començament de la Guerra Carlina, cada poble intenta mantenir la gent al poble, però com és inviable, com les partides carlines van voltar per allí, és impossible defensar-ho, de tots els pobles de la comarca s'acaben concentrant a Gandesa. Per això Gandesa és la capital.
Està emmurallada, aleshores, Gandesa?
No, a veure, en part sí, però no eren muralles.
Estan reforçades.
Estan reforçades. Més que emmurallades, arran de les guerres anteriors, sobretot de la guerra de successió i dels segadors, les muralles queden, a veure, són muralles medievals, en bastant mal estat, i se reforcen. Per exemple, Batea, quan al 33 que els ataquen els carlins...
El 1800, eh?
El 1833, quan els ataquen resisteixen tres cases. Són tres cases importants, precisament una és allà on estan les Figueres, una altra els Alcoriza, són personatges importants, però és impossible defensar-se al poble quan tota la població quasi són carlins
i
només a unes cases són els liberals i es concentren a Gandesa.
I hem d'entendre que moltes d'aquestes poblacions, la gent és carlina pel fracàs del liberal i perquè els liberals s'han fet els amos de totes les terres de l'església de les amortitzacions.
S'han explotadors
clar,
moderns, diguéssim.
És allò, no?
Llavors la reacció és carlina.
És allò que ho hem de dir 20 vegades però ho hem de tornar a repetir perquè recordi, no? Allò que deia Marx, Carles Marx, no? De que els liberals són les idees sense poble, els carlins són el poble sense idees, però el poble, Carles Marx, per situar-nos, perquè després es fa una caricatura dels carlins que és molt injusta.
I el que comentam, pues, Gandesa se converteix en el nucli principal dels defensors del liberalisme i per això ven de tots els pobles, la milícia local de cada un dels pobles van a
Gandesa, a concentrar-se.
I es concentren sobretot allí.
Això és el tema de les guerres carlines, però d'altra banda és l'estructura familiar de l'època, que em sembla que també és un punt clau amb el programa que avui comentem. Com hem d'imaginar les famílies, grans famílies en què hi havia moltes generacions, cosins que formaven part d'una mena de clan familiar, o ja era una visió més contemporània, més actual, de famílies on el nucli és més limitat?
Aquí, si tenim en compte els dos casos de la família Figueres i la família Bes, Per exemple, la família Bé són pagesos. Ell marxen a Gandesa al matrimoni, els pares de Felip marxen a Gandesa, marxa la família. Punt. En canvi, els Figueres, a la mateixa casa familiar de Baté, vivint els dos germans Figueres, Pablo i Joaquim, el seu pare ja fa uns anys que és mort, marxen en les seues dones i marxen en els fills. I això sí que és un nucli així...
Més gran.
I, a més, com ho comenteu abans, esta família, com que són importants, se van aparellant en altres famílies importants, de, no només de la Terra Alta, sinó que tenen, s'emparenten en pobles del Baix Aragó.
El matrimoni, claríssimament, com una estratègia econòmica, això està molt estudiat en molts llocs, ells també.
A més,
si casem la pubilla amb l'hereu d'allà, doncs aquelles terres s'ajuntaran, etcètera.
I a diferència de la població, podem dir, local, perquè els Figueres provenen de... venen de Tivissa, són parents del que llavors serà l'Estanislau Figueres, no són pagesos. Són comerciants, són abogats, són capellans, són notaris, estan a un nivell per damunt. I, sobretot, són els que, després, quan se fan les desamortitzacions, qui compraran més terres i més propietats. O sigui que els rics encara es faran més rics, perquè els pagesos d'allí compraran, doncs, un comprarà una sort, comprarà una casa, comprarà un corral...
Una sort vol dir un hort, eh?
Un hort, o una partida de terra... Però estos seran els que compraran els molins d'oli, els molins de farina, els fons, quan se desamortitzen.
Les terres més extenses.
Les terres més extenses.
Millor comunicades.
Seran els que podran construir nous molins d'oli.
S'entén les dents llargues dels pagesos que es fan carlins.
Clar.
Els poderosos.
Perquè veuen que els poderosos, que ja...
Ja són poderosos, encara s'hi fan més.
Més traient la sensació d'expoli que tenen la gent molt creient, que l'Església li estan prenent el que és seu i el que és de tot.
Exacte.
Aquesta sensació entre el sacrilegi religiós i la desigualtat econòmica. És una combinació explosiva. S'entén que hi hagi aquesta barreja. En tot cas, els Bés sí que sembla que defensen el liberalisme.
Sí, el Miquel Bés és un dels màxims defensors també de Gandesa, no com Pau Figueres, que és capità de la milícia de Baté, té un càrrec militar, però el paper de Miquel Bés, del pare de Cassola, és important, perquè en un d'estos setges de Gandesa, quan, a veure, no és un setge allò que tens totes les tropes al voltant assetjant com la imatge que es té.
Hi ha partides properes que ataquen, hi ha partides, estan acampades a prop.
I que pues, quan surt, si poden robar pues, un ramat de bestiar, roben el ramat de bestiar. Quan intenten entrar a menjar, pues, assalten les caravanes. I el poble de Gandesa, clar, no només la població de Gandesa, sinó dels altres pobles que hi ha anat gent, pues, hi ha un moment que pateixen gana, que diu que els hi toca menjar estar a les herbes de la vora del camp, que no ja s'han menjat els gats, s'han menjat tot el que hi ha. I en un intent bastant desesperat d'intentar trobar solució, Miquel Bé se presta voluntari per a sortir en una gran quantitat de diners, en 8 voluntaris més, i anar a buscar menjar. A veure què troba.
Així de simple.
Sí, reuneixen una gran quantitat de diners la gent de Gandesa, li donen la bossa dels diners a Miquel Bés i Miquel Bés surt. Ja dic, com no és un setge allò tot
setge,
tancat...
Sí, amb un cercle de tropes.
Ell pot sortir de la població...
Ah, hi ha el risc de que t'interceptin, òbviament és perillós.
O que agarro la bossa dels diners i marxo.
Clar, també. Aquesta, també. Clar, també devia haver-hi desconfiances.
Com que té la dona i algun dels fills allí a Gandesa, pot ser... Però bueno, la qüestió és que ell marxa a Saragossa i amb els diners que porta baixa i compra un comboi d'animals, d'ovelles, de carretes carregades de gra...
Sí, sí, clar, que viures...
Carregadíssim, sí. Clar. El problema no és baixar de Saragossa, que estan manant, baixar una columna de militars acompanyant-lo, i a Casp li diuen, bueno, a partir d'aquí, Casp està a uns 50 quilòmetres de Gandesa.
Et poden fer molt de mal amb 50 quilòmetres.
A partir d'aquí, espavil. I ell, tot sol, baixa...
Sol o amb aquesta partida,
sí, partida
de 7 o 8?
En el 7 o 8, clar. Sí, sí. Evidentment, ell sol no pot
baixar en
un ramat de bestiar
i
en bastantes carretes carregades de menjar. Ell baixa i entra a Gandesa en tot això.
Clar, és un heroi, llavors.
És un heroi. Salve a Gandesa, Salve Gandesa, això és...
A més, un rat, un heroi que, a més, torna després de la despesa feta, no?
I una ofrenda als carlins perquè els hi han passat la mà per la cara, poder entrar una... perquè no és que vingui... La sortida eren vuit tots sols,
sí, sí.
Però la tornada era...
Amb carros i els ramats, allò, es veia d'una de lluny. Sí, sí.
I aquí pareix, perquè això no queda gens de clar ni s'ha explicat, i nosaltres no hem trobat res per a confirmar-ho, pareix que Pablo Figueres li diu al Batea, també a Miquel Ves, diu, quan passos per Batea, deixa algo a Batea. I aquells dos són de Batea, clar. I ell diu que no, que a ell li han pagat els veïns de Gandesa, i estos diners són per... L'aliment és per a salvar els de Gandesa. I aquí l'altre pareix que com si s'enfadés.
S'empipa amb això.
S'empipa i aconsegueix que no li paguen el que havien acordat. Per fer, clar, Miquel Ves fa esta missió cobrant uns diners. I pareix que no li acaben de pagar el que li havien promès. I aquí neix una enemistat entre els dos.
Però això, aquest fet, no està del tot clar. No ho tenim prou documentat.
No.
O sigui,
no, això,
són referències.
Això uns anys després, mossèn Manyà, als principis dels anys 20 del segle XX, en un dels seus llibres ho diu, que potser el motiu va ser este. Del naixement de l'amistat va ser que a l'hora de pagar-li no li van pagar, i li van
quedar... certa lògica, no?
Li van quedar a deure uns diners. Miquel Ves va continuar, després de la guerra dels 7 anys, va continuar com a pagès, vivint a Batea i tal, i l'altre va pujar. L'altre va ser dels que va acompanyar els veïns de quan s'exilien, quan ja no pot aguantar més Gandesa, s'exilia el poble, s'exilia en uns anys a Mequinensa. Ell continua participant en combats per Lleida defensant els liberals, i quan torna a Batea torna com el principal salvador del poble de Gandesa, i en canvi l'altre, que els havia salvat portant-lo a menjar, queda pues,
a
com
més,
una persona...
Pensem que el procés de desamortització, que comença 1835, de fet no es consolidarà fins a acabar de la guerra, perquè clar, vols amortitzar una cosa enmig de combats, vull dir, això no. I per tant, clar, aquells que han guanyat, que són els liberals, a 1840 els hi arriba tota la fortuna que han estat lluitant, clar, devia ser un salt.
Al 1840 Pablo Figueres, que vivien abans de la guerra, vivien en una casa de lloguer, ara se construiran una casa per ir a la plaça Major.
No està malament.
Se farà un molí, serà diputat provincial a la Diputació de Tarragona, és l'elegit diputat provincial, ho tornarà a ser l'any 56 sense votació, perquè hi ha un petit problema al poble, i per a recompensar-li una ofrenda que li han fet al poble...
El nomenen directament.
El nomenen directament i el tornen a fer diputat provincial.
Etapa conservadora, el 56, esclar.
Lo tornen a... Sí, sí. Clar, ell
el biani progressista.
Va pujant de nivell. Ell va pujant de nivell, i pujant de nivell, pujant de riquesa.
I l'altre, les dents cada vegada més
això
llargues.
Això és el que anava a dir. És el tema.
I amb el fet de l'honor, encara recordo que a la Terra Alta, als anys 70, encara la gent deia, jo encara el meu pare o gent gran anaven en la faixa i portaven la faca. La faca vol dir el ganivet, sota la faixa. Doncs si això t'ho deien dels anys 40, 50, 30 del segle XX, imagineu-nos 100
anys abans. Clar, encara
és, l'honor era una cosa individual.
Sabem com ho vivien els Ves? No van canviar de nivell de vida d'abans de la guerra o després?
No, van continuar sent pagesos. El que sí que hem trobat és que Miquel Ves continua pertanyent a la milícia local, inclús arriba a ser regidor de l'Ajuntament de Batea, està a l'Ajuntament, però els que pugen de nivell són els Figueres. Són els que realment...
O sigui, ell no en treu cap benefici de la guerra.
Cap.
S'ha arriscat,
sí,
ho ha passat malament, ha sigut un heroi, i inclús tenia una promesa probable de diners que no acaba rebent.
No,
clar.
Ell continua...
S'entén el ressentiment, aleshores.
Continua sent pagès, continua treballant les terres, la casa, bueno, pot arribar a arreglar els fills, però no fa un salt qualitatiu.
L'enfrontament entre les dues famílies implicades va arrossegar-se durant molts anys i algunes generacions. L'enemistat per uns fets ocorreguts al setge carlí de Gandesa s'explicava un segle més tard dels fets en una obra de mossèn Manyà, historiador de Gandesa, precisament.
Entre les derivacions desagradables d'aquells setges gloriosos, no podem silenciar el cas del Batea Cassola. En els dies de màxima penúria dels assetjats, un de la companyia de Batea, Miquel Bes Cassola, acompanyat de 8 voluntaris, aconseguí introduir a la plaça assetjada un important comboi de Saragossa. Però en passar comptes no quedà satisfet de la distribució que en feu el capità Pablo Figueres i es produí la versió de Casa Cassola contra Casa Figueres, considerada com a usurpadora de béns importants provinents del comboi esmentat. I esclataren els instints venjatius d'un fill del valent Miquel Bes, i vingueren les represàlies criminals, i Cassola fill acabà afusellat a la plaça de Batea, impenitent i parlant com foraster, entre la indignació d'uns i la compassió i relativa simpatia d'altres, que el consideraven com executor d'una justícia invisible.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb Pere Rams i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història, la trista història d'en Cassola, un bateà que acabarà molt malament després d'uns crims comesos. Ara en parlarem en detall. El que acabem de sentir, ja ens ho ha avisat el pare Manyà, que un segle més tard, que Cassola acabarà afusellat. Per tant, ja veiem que la cosa no anirà bé. Però quin Cassola acabarà afusellat? No pas el Miquel Bes, el que va tenir presumptament l'ofensa per part de Figueres, de Pau Figueres.
No, el que acabarà sent afusellat, i si era el Cassola famós, serà el fill. Serà,
doncs anem
el primogènit.
Anem a arribar al fill, aviam què és el que passa. Estem a 1800, a partir de 1840, les dues famílies, una prosperant moltíssim, ja era bastant pròspera, l'altra es manté en un cert nivell justet, diguéssim, i van fent, però allò continua provocant marro, aquell conflicte del setge de Gandesa.
Sí, perquè durant aquests anys del conflicte, el fill gran, Felip, pues, és un crio i va creixent, i això hem tingut la sort de poder parlar en descendents de la família Cassola, de gent que mos ha explicat, un vell de Batea, Joan Batista Sunyevés, Sunyau, encara li explicava coses que li havien explicat de Cassola, allò que la família ho anava parlant. I ell mos deia que ja de petit Felip era entremaliat, era un traste, que el pare l'enviava al tros a treballar, en 12-13 anys enviava el tros i ell no feia res, no li agradava la feina del camp, s'estava tot el dia per ell llegut, fins a un punt que el pare se va enfadar. I el fill, Felip, li va plantejar, li va dir, mira, a mi donau-me una mica de diners que em puga moure i me'n vaig a Barcelona.
I mai més torno.
No, i vaig a treballar de traginer i buscaré la vida. I sí, li van donar una mica de diners. El pare anava dient que tenia tres fills que cria i no podia ser que el gran no fes res ni col·laborés en les feines de la casa, anant al camp. I Felip marxa un parell d'anys i està per aquí, per Barcelona, fent de traginer. Es dedica a anar a altres pobles, sí. I d'això, fins a un punt que se li acaba la faena, se li acaben també els diners, i torna a Batea, als 18 anys torna a Batea. I ell s'havia lliurat de fer el servei militar, per quintes, pel sorteig de quintes, a ell no li toca, però se ven com a soldat. Un altre de Batea que li havia tocat anar a l'exèrcit.
A canvi de... Això es feia, eh?
Sí.
No era una cosa tan inhabitual, ni molt menys.
Va
tant pagar com rebre diners per fer-ho.
En lloc d'un altre està
ell pagant. Ell s'havia salvat d'anar a l'exèrcit, però com l'altre li paga, ell se'n va a l'exèrcit i se'n va... Suposo que ben col·locat per les influències militars que son pare tenia
Com a liberal.
Com a liberal, se'n va a València i allí entra a formar part pues, de l'exèrcit, que en principi ha d'estar 8 anys servint a l'exèrcit. I aquí hem d'agrair també a un bon amic vostre del programa, el Felip Gallart,
sí,
que
home,
va vindre a parlar del canal d'Urgell.
Sí.
Que ara hi arribarem.
I ell, en el Vicenç Lladonosa, el company que vam fer el llibre del president de Montclar, ens va facilitar l'expedient militar de Felip. Uh-huh. I allí vam poder trobar uns quants anys de la seva vida mentre va estar a l'exèrcit, perquè el pare Tomàs Martí, que has dit molt bé a la presentació, uh-huh, és el que escriu la història de Cassola, però sempre des de la visió de la família Figueres.
Ja, favorable, sí.
I allí a l'expedient resulta que Felip fins i tot el van condecorar. Va participar als enfrontaments que hi ha a Madrid a l'any 56, me penso que és.
Bueno, és la època lògica.
Sí, l'any 56.
És aquell
xoc. L'any 56.
Com hi ha tants d'enfrontaments a Madrid en aquella època.
Però va ser un dels principals enfrontaments.
És un dels pronunciaments d'aquests. Sí, a sonades que en deien.
És un dels principals enfrontaments.
Hi havia fusellaments, vull dir que no estem parlant de coses menors.
I ell, lluitant en el bàndol conservador, podem dir, s'enfronta a la milícia local de Madrid i aconsegueixen derrotar els liberals, a la milícia local, i a partir d'allí pues, se desfan els ajuntaments, les diputacions, dissolen la milícia, les milícies locals, i clar, aquí és allà on se produeix el canvi. El fill està defensant els conservadors i el pare, que havia sigut un dels defensors de Gandesa dels liberals, això al pare no li deu de quadrar.
No, clar, clar.
No li deu de quadrar, que a son fill li donen una medalla.
Sí, sí, per haver reprimit els liberals.
Per haver reprimit els liberals.
Sí, sí.
I entre la documentació que ens van facilitar el Felip i el Vicent, vam trobar una carta que el pare demana que llicencien el fill. Ell diu que necessiten el fill primogènit, que ell i la seva dona ja són grans, no poden portar la hisenda familiar, tenen 3 fills més. Sí. Per tant, no deu de ser tan important, i aconsegueixen que, igual com Felip havia entrat a l'exèrcit pagant-li un altre sí, sortejat, a ell li donen l'opció de buscar un substitut, pagar un substitut i ell poder llicenciar. El que passa és que el substitut que busca li adelanta 320 rals com a avançament del que li acabarà pagant, i a l'hora de la veritat no es presenta al quartel.
Mira, veus?
I li fot els 320 rals que li havia pagat.
I per tant, teòricament, ha de seguir. Però,
per tant, ha de seguir.
En Felip Bes,
no,
en Cassola...
Felip Bes diu, deixeu-me buscar un altre substitut i buscaré un altre. I diuen no. T'han donat uns dies de permís per buscar-ne un, tu te tornes a incorporar a l'exèrcit i els 320 rals, que era una petita fortuna. Si un pagès de l'època cobrava 3 o 4 rals al dia, doncs que n'hi havia d'anar a prendre 320.
Sí, sí, és això, 3 o 4 mesos de feina que se n'anaven a 9.
Pues,
el sou d'un any.
El sou d'un any. Felip, quan li diuen que no, el que agarra marxa del quartel.
Deserta.
Sí, abandona l'exèrcit, sí. Agarra la roba que té i agarra i acaba marxant, i acte seguit els militars lo fiquen en cerca i captura per deserció. Clar. La pena de deserció en aquella època era pena de mort.
No està malament, sí, sí.
Està pena de mort. Al cap d'uns mesos, quan el pare se n'entera que el fill ha desertat, torna a demanar un altre permís al sotssecretari de defensa. Per tant, devia de tindre algú
contacte,
molt important, sí, que el fiqués en contacte amb aquests personatges importants, i li va dir, escoltau, és jove, és aixelebrat, sí, doneu-me, deixeu-me a mi que li busca un substitut, que segurament lo farem recapacitar i tornarà. I li diuen que no, que ell ja abandona l'exèrcit, la pena és la que és, i que està en cerca de captura. I aquí és quan comença ja l'aventura i...
Delictiva,
perquè fins llavors havia sigut una persona...
Perquè ell, aleshores, torna clandestinament a Batea...
No, encara no. Ell de Madrid, se suposa, perquè, clar, nosaltres sabem quan marxa de Madrid i no tornem a tindre notícies de Felip fins que fa com el primer delicte. És de suposar que des de Madrid tornaria cap a València, que és allà on havia estat els últims anys, torna cap a València i allí es deu de trobar, clar, estem buscant i captura, ha de viure a la clandestinitat. I d'allí inclús escriu alguna carta a la família. Allí ja fa servir el nom de Federico Estella. És un nom que veureu que sortirà.
Sí.
Però ja escriu cartes fent-se passar per un altre personatge. I ell hem d'entendre que s'amaga per la zona dels ports, per la zona aquella Morella,
Ports de Beseit i tota aquesta zona. Sí, sí.
Acaba fent cap a Xerta. I fa cap a la casa d'un dels fills de Pablo Figueres, que precisament està casat a Xerta, és un comerciant, un ric propietari de Xerta, i es presenta a casa de Joan Batista Figueres. Però no s'hi presenta a robar les tantes de la nit, s'hi presenta a migdia, se dona a conèixer que és Felip, que és de Batea.
Que és fill de son pare.
Fill de Miquel.
Sí, sí.
Però hi va a les 12 del migdia. I aquí és quan comencem a trobar les tres versions. El que diu la premsa de l'època, el que diu el pare Martí i el que diuen els descendents. Pareix que li roba 800 duros a Joan Batista.
Que això és una fortuna de fortuna, eh?
Que això és
fortuna,
això és la quantitat que sempre s'ha especulat que és el que li van deixar a deure a son pare.
O sigui, no és una quantitat... És, no. Simbòlicament té molt de pes.
Són els 800 duros que li van deixar de pagar per culpa de Pablo Figueres a son pare.
Clar, això desencadena un munt de reaccions immediates, clar, perquè aquests 800 duros...
Evidentment, després de donar-li els diners, el pare Tomàs Martí diu que en un moment de descull li roba els diners, nosaltres pensem més de que li reclama els diners, l'altre li dona, i temps de donar-li quan marxa de casa, avisa a l'autoritat i abans de sortir de Xerta la Guàrdia Civil ja el detenen. Detenen a Felip, i és la primera detenció, i aquí ja comença la carrera de judicis i presons que...
Però a partir d'aquest moment, clar, ja comencem a lligar la història d'en Felip Bes amb el Pablo Figueres, amb el Pau, sí. Figueres. Però ja es veu que l'home, tots els seus judicis, totes les seves malifetes van encaminades cap a, sí, Figueres? O sigui,
sí. Sí, sí, sí.
No és només un tema de que és un delinqüent,
no,
o de natura,
no, no.
I acaba anant a parar al Figueres,
no,
sinó que
ell ja va... No és un bandoler que va robant als altres.
Exacte,
sinó que
sí.
Li ha anat a recuperar els diners que li devien a son pare.
Val. Llavors, a partir d'aquí, què és el que succeeix per acabar amb la mort primer d'en Figueres? Aquest és el primer xoc. No?
Clar, quan lo detenen, lo porten a Tortosa, li fan el judici, i com a desertor de l'exèrcit, en lloc de demanar-li la pena de mort, li demanen 20 anys de presó i que ha de tornar els 800 duros que ha robat a Figueres.
No, encara.
Per això el que havia comentat abans, de que el pare devia de tindre alguna influència perquè d'una pena de mort passa 20 anys de presó. Al final acaben 116, lo tanquen a la presó de Tortosa i el pronte de tancar ja s'escapa. S'escapa, el tornen a agarrar de seguida i veuen que la presó de Tortosa no deu de ser prou segura quan ja s'ha escapat una vegada, i l'envien al presidi a Barcelona. Lo tanquen a Barcelona. I a Barcelona envien els presoners a treballar diferents obres públiques. Va a treballar unes obres que es fan a Vic, i es parla de que és un personatge imprudent, que quan fan les barrinades, doncs damunt de les barrinades ell se sent damunt, i a l'explosió les formigues de rama i l'aixeca, que és un personatge,
sí, sí.
Ja,
sí, sí.
valent, esbojarrat,
temerari.
Sí, sí. I en una d'aquestes obres que l'envien al Canal d'Urgell.
Ara surt el Canal d'Urgell, que comentava. Sí, sí, sí.
Sí, perquè clar, hem de pensar, com ho hem dit tantes vegades, no?, que és l'obra civil més gran que es fa a Europa, diguem, que és el canal, els gairebé 6 quilòmetres per sota el túnel de Montclar.
El túnel de Montclar.
Està l'aigua del Segre a la plana de Lleida, diguem.
I allà es treballa, perquè eren unes condicions, sí, duríssimes.
Però... Allí, al pronte de tancar, ja es va intentar escapar. Ja, a temps d'arribar ja s'intenta escapar, el van agarrar. I durant uns anys estarà treballant allí a un dels pous del túnel de Montclar. Era el dels més durs. El Felip ja us va explicar que les condicions tan dures dels treballadors, malalties contínuament en aigua que els hi entrava, gasos, morts, males condicions, mal alimentats, eren presidiaris. I estava el presidi allí mateix al túnel.
Clar, les condicions de que tenia de presidi eren tan dures que no és estrany que es volgués escapar i marxar. Però quan ell ho aconsegueix fer-ho, també torna cap a Batea i torna cap a Gandesa. Sí. Esclar, també és una mica obsessiu, ell.
Sí, se fuga del presidi d'allí del canal d'Urgell, lo tanquen a la presó de Lleida, se torna a escapar de la presó de Lleida, i de Lleida llavors està uns mesos que no se'n té coneixement. Quan marxa des de Lleida, no serà ja està l'any 60 que torna a aparèixer a Batea. I apareix a Batea anant a buscar a Pablo Figueres.
Directament.
O sigui, la venjança de 25 anys abans, eh?
Sí, sí.
Continua.
I què en fa?
Què en fa? Pues aquí tampoc no està massa clar, perquè uns expliquen una cosa. Mm. El tema és de que Pablo Figueres és segrestat. Ell va...
Se l'emporta.
Un matí va en una de les seues finques a la vora del poble. Pablo Figueres ja deu de tindre una 60 d'anys. Ell va sol a visitar una de les finques i per la nit no arriba a casa.
No se sap
quan res. Quan se fan fos, no arriba a casa. En un demà al matí la família ho denuncia. Comencen a sortir grups de gent del poble a buscar-ho i no se'n sap res. I hasta al cap d'un parell de dies de no sabent res, li arriba al mossèn del poble, al capellà de Batea, li arriba una carta firmada per Pablo Figueres dient-li que ha tingut de marxar i que li envien tots els diners que puguen recollir, que li porten a la finca, que un anirà
a buscar-los.
Enviarà una persona a buscar els diners.
Això és una mica sospitós, sí.
Que li envien en el seu cavall, li porten roba i tots els diners que puguen portar. La família no diu res, prepara els diners i envien a un dels treballadors o un dels Mossos de la casa a portar-li els diners i l'intercepta Felip. I li diu, escolta, diu, vinc en nom de Pablo Figueres, diu, jo li portaré el cavall i els diners i Pablo farà cap a Tortosa demà mateix. Demà mateix li donarà el cavall i el tornarà, que és una qüestió de diners. I aconsegueixen recollir 3.000 duros. Clar, quan el mosso de la casa torna al poble i diu a qui s'ha trobat, tots identifiquen que és Cassola.
I que, per tant, aquí aquesta història encara és més fosca del que semblava.
Que aquí ja sospiten que ha sigut Cassola el que l'ha segrestat.
Però no apareix amb Figueres.
No apareix perquè se suposa que Felip no actua tot sol. Que té còmplices, perquè mentre ell se va buscar els diners i el cavall, algú ha de tindre a Figueres vigilat.
Aleshores, és quan se sap que el maten, perquè si no...
No se sap que el maten, perquè lo maten i ja entre passat Batea a Caseres, abans de creuar el riu Algars, l'agarren, lo lliguen, lo tenen lligat en cordes, i li lliguen unes pedres al coll i al cos, i l'ofeguen i el tiren a la bassa.
La fonen allà i ja està.
Caram.
Clar, entre que no saben res dels diners i no saben res de Figueres, doncs són uns dies d'incertesa.
I ell fuig.
I ell fuig, se'n va cap al Canyís, bé, en el cavall se'n va cap al Canyís, del Canyís agarra la diligència i se'n va cap a Saragossa. I torna a escriure, des del Canyís torna a escriure una altra carta demanant més diners, que en els que els hi havien donat no n'hi havia prous, però sempre firmada per Pablo Figueres.
Això...
Com li havien fet firmar Fulls en Blanc,
tornen-li a cartes. Però això, al final, acabarà malament, perquè l'acaben detenint...
Acaba malament perquè al cap d'uns dies surt el cos de Pablo Figueres a la bassa.
Clar, llavors, a partir d'aquí...
I van descobrir el cos, i llavors ja surt ordre de cerca i captura a nivell de tota Espanya, que s'envia a les diputacions, que es busqui a Cassola.
Els diaris de l'època es van fer ressò del procés que es faria contra Cassola, destacant la sang freda amb què es va comportar en tot moment davant dels jutges. Una de les cròniques més detallades de les últimes hores de vida de Felip Bes va ser la que publicaria el diari L'Espanya el dia 10 de juliol de 1861. En ella va quedar clar que Cassola va refusar rebre els sagraments catòlics i es va continuar mostrant desafiant fins al darrer moment.
demanar que li preparessin un ou fregit, que es va menjar com si fos l'home més feliç del món. Va dormir fins a la una de la matinada, amb un son profund i sense agitació. Quan es va despertar, el capellà de Batea li va demanar que es confessés, però que sola li respongué que no calia que es molestés. Diuen que tenia un crucifix a les mans i s'aixecà i va anar fins a l'altar de la capella, on s'agenollà. Però ràpidament demanà que li portessin un altre crucifix més pobre, ja que el que tenia era daurat. El capellà reprengué la conversa amb ell, la qual cosa va provocar una nova discussió fins que va tornar al llit a dormir. A les 5 de la matinada li portaren una nova carta d'una amiga que va llegir sense immutar-se. Demanà permís per contestar-la i el senyor Careaga l'autoritzà. Escrivia amb pols ferm i l'enteniment clar. Acabada la carta, demanà una xocolata i quan tingué la tassa a les mans digué:
aquest és l'últim aliment que prendré durant la meua vida.
Com que estava lligat, el vigilant li preguntà si volia que l'ajudés a aguantar la tassa.
Creuen que em falten forces i valor? Poc valor es necessita per morir, no així per lluitar contra els homes.
A les 7:30 li anuncien que és l'hora d'anar al suplici. Crida un mosso d'esquadra que li arregli la camisa i la corbata. Ja està el quadre format a la plaça, amb unes 2.000 persones. I el reu baixa per darrera vegada les escales de l'Ajuntament. Qualsevol podia pensar que l'havien ajudat a baixar-les si haguessin vist els grillons que portava als peus, però les baixà sense dificultat. Comencen la lúgubre marxa i Cassola ho fa amb pas ferm, xerrant alguna vegada amb el capellà que l'acompanya. Porta el cap descobert i el barret fort o bombí a les mans. Quan arribà al quadre al lloc de l'afusellament i al veure que s'aturaven, Cassola s'agenollà immediatament. L'escrivà es disposà a llegir la sentència i Cassola s'aixecà de seguida, perquè digué que ell només s'agenollaria davant Déu. El fiscal li demanà que s'agenollés i, com que no li va fer cas, dos mossos d'esquadra l'obligaren per força a fer-ho. Durant la lectura, Cassola es queixà que fos tan llarga i que s'hagués donat el títol d'excel·lentíssim senyor al jutge, quan únicament Déu era el verdader senyor.
En guàrdia.
Pere Rams, estem sentint això del moment en què el porten a matar. Clar, tot és molt cruel, no? O sigui, un cop ja el jutgen i el condemnen a mort, decideixen que serà afusellat a Gandesa, vull dir, davant de la gent. A Batea, davant de la gent. Clar, això revela una crueltat. No sé si era habitual a l'època.
A veure, l'habitual és que l'acaben condemnant per haver fugat del canal d'Urgell i haver ferit a un sentinella.
Més que per la mort d'en Figueres.
No poden demostrar que ha matat a Figueres.
Caram. O sigui, només per això...
No el poden demostrar.
Ja decideix afusellar-lo.
Però com saben que ell hi ha participat, la manera d'exemplaritzar que s'ha enfrontat a Figueres és portant-lo a matar a Batea, quan lo normal seria que l'haguessin jutjat a Lleida i l'haguessin afusellat a Lleida, com els altres companys d'escapatòria del canal d'Urgell, l'us hi van fer.
És un cas d'exemplaritat.
És per exemplaritat. I el porten a matar a Batea perquè encara més afronta, que ell no vol que el maton a Batea, ell diu que el maton a Gandesa. I el condemnen a mort perquè tots els del poble puguen veure...
Amb la gent que coneix de tota la vida,
la família i tota la gent del poble, perquè vegi que ell, que s'ha atrevit a desafiar a l'exèrcit, als poderosos polítics, inclús a la Iglesia, lo maten a Batea.
Clar, això explica també una mica la llegenda al voltant de Cassola, que no és només una llegenda de delinqüent, sinó la llegenda d'una persona que s'ha enfrontat al poder, encara que sembla que són les dues coses al mateix temps, no?
Sí. És que ell deserta de l'exèrcit, s'enfronta als polítics i, a més, renuncia al tema religiós. Ell no es confessa, insisteixen molt de que s'ha de confessar i ell no es vol confessar i inclús discuteix amb els mossens temes de teologia. Ficant-se al seu nivell.
Déu-n'hi-do. A més, pel que sé, l'afusellen de genolls i mirant cap a la paret.
De cara a la paret,
sí. O sigui, que és encara més vexatori, diguéssim, de matar-lo.
Ell demana que el disparen dret i mirant els que l'afusellen i no, aginollat, amb els ulls tapats i d'esquena.
O sigui,
encara més deshonor.
Què va passar a partir d'aleshores amb les dues famílies? Se sap com van continuar la vida dels Bes i dels Figueres?
De moment, l'última ofrenda que li fan és que, com no s'ha confessat, no el poden enterrar al cementeri i l'enterren davant de la iglesia, davant de la porta d'entrada a la iglesia de Batea, perquè tothom li passi per damunt de la seva tomba.
Sí, això ja és per acabar-ho de dubar. Sí.
Això no ho aconsegueixen perquè el primer diumenge que fan missa sa mare, en lloc de calcigar la tomba, passa per la vora de la paret de la iglesia i llavors tota la gent del poble entra per la vora. I van agarrar i van obrir la porta principal i a Batea s'entra a la iglesia per la porta principal i no per la lateral, que era la que s'entra habitualment. La família, doncs la família, lo sorprenent va ser que al final sí que acaben detenent el germà més petit de Felip, Josep, i el condenen també al presidi de Cartagena.
Perquè creuen que ha participat en
sí,
tots aquests
sí, fets. Sí, 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 perquè el condenen a 20 anys de presó, també s'intenta escapar, l'agarren, i al final de Josep no se'n sap res més. Suposam que va de morir al presidi de Cartagena, inclús els familiars no sabien que havien tingut un altre germà.
Ah, caram.
Sí, no se'n parla. Se'n parla de Felip perquè surt als diaris.
Clar,
i tot però,
del germà...
però del Josep, que aquí és com si volgués continuar la venjança, com si fos també participant. O sigui. Sí, clar.
I els Figueres?
Els Figueres, pues,
la seva vida normal, no.
No, els fills, pues, com he dit, pues, se casa nenya Figueres a Favara, nenya a Cals, nenya a Xerta, nenya a Gandesa, nenya a Vilalba, continuen a Batea, continuen sent pues, la gran família propietària de comerciants, notaris, mossens, personatges importants d'aquella zona.
Alguna d'aquestes coses, d'alguns d'aquests odis, després encara afloren en última circumstància amb els inicis de la Guerra Civil espanyola.
També hi tornen a sortir. Sí. O sigui,
herències d'aquests odis, d'aquestes desenveges.
No tenim més temps. Pere Rams Folch, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest tema tan, tan apassionant. Ell és coautor, juntament amb Josep Sánchez Cervelló, de la història de Cassola i altres fets violents a la Terra Alta al segle XIX, que tracta altres temes, no només el de Cassola. Avui ens hem centrat en aquest. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, déu-n'hi-do també.
No, és una bona radiografia per entendre, no?, tots aquests conceptes que dèiem al principi. A més, la societat, ja veus, que és d'una violència absoluta. Tornarà a aparèixer més endavant, aquest sí, tipus de coses, no ens creguem que no. Sí, no solament a la Terra Alta, eh?
O sigui, arreu del país.
Arreu del país.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato i Xavier Martín.